Tens un dia difícil? Al matí, amb Raquel García. Un respir per arribar a tu.
Al matí, cada dia d'11 a 2 quarts de 2 a Ràdio Sabadell.
Mobile Week Sabadell.
La tecnologia avança molt ràpidament i tenim poques oportunitats per aturar-nos, per reflexionar sobre aquesta transformació i parlar-ne. La intel·ligència artificial, la robòtica, els drons, el 5G, la impressió 3D o la ciberseguretat seran alguns dels temes que centraran la Mobile Week Sabadell, un espai de reflexió en el marc del Mobile World Congress, que, com tots sabeu, després de la seva suspensió per l'alarma del coronavirus, s'ha convertit en l'esdeveniment estrella amb més de 300 activitats a diferents punts de Catalunya. I a Sabadell també és una de les ciutats, una de les seus on es desenvoluparan diverses propostes d'avantguarda. L'acte inaugural és aquest vespre al Casal Pere IV, però les conferències amb experts i tallers s'allargaran fins a finals de març. I durant tot aquest temps dedicarem cada dimecres l'última hora d'aquest programa del matí a conèixer tot el que s'està fent a la nostra ciutat amb un objectiu claríssim: apropar aquesta revolució tecnològica als ciutadans. I per això, avui, com sempre, ens podeu seguir a través de la 94.6 o al nostre portal web radiosabadell.fm, però també ens podeu seguir en directe a través del canal YouTube i de Facebook Live. I ara saludem els representants de les entitats que han preparat el programa d'actes. Saludem primer l'Antoni Garrell, director general de l'Escola Superior de Disseny. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
També ens acompanya Leo Torrecilla, vicepresident segon de la Cambra de Comerç. Bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Toni Espinosa, sos director de promoció de relacions de l'Escola d'Enginyeria de la UAB. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
El doctor Lluís Blanc, director de recerca i innovació de l'Hospital de Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
I per últim, Daniel Criac, coordinador de presidència i drets socials de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Senyor Criac, comencem parlant de com s'ha arribat doncs aquí. Aquesta és la primera vegada que la nostra ciutat participa en aquest Mobile Week al costat d'una quinzena de ciutats catalanes. Com s'ha aconseguit i també què és el que ens aporta ser-hi?
Sí, nosaltres ens vam plantejar fa uns mesos la possibilitat de participar en aquesta setmana. La setmana està setmana que aquí la fem durar 6 setmanes, però a banda d'això està plantejada com una extensió de l'esdeveniment que es fa a Barcelona del Mobile, i amb la voluntat d'acostar en altres àmbits del territori que no siguin només Barcelona, i també d'obrir altres camps que no sigui només l'exposició d'aparells i de solucions tecnològiques que es fan a Barcelona en el conjunt de la població. Ens ho vam plantejar i ho vam plantejar a les entitats que avui ens acompanyen perquè ens semblava que era una bona manera d'explicar la potencialitat que hi ha a Sabadell i també acostar moltes de les coses que s'estan fent a Sabadell, que poder no són prou conegudes, al conjunt de la població, no? I per això ens vam plantejar no una actuació sola com a ajuntament, sinó una actuació en què els principals agents del sector de la innovació i del sector tecnològic de la ciutat poguessin explicar què estaven fent.
En el cas de les entitats, senyor Garrell, per què us heu implicat també doncs, en aquesta Mobile Week Sabadell i quin és l'objectiu per vosaltres?
Per què? Doncs perquè el nostre ADN és sabadellenc i, per tant, com sempre diu el nostre president Josep Bombardó, Sabadell, l'ESDI va néixer perquè Sabadell creia en que la competitivitat no es aconseguia en base a salaris baixos, sinó amb aquest valor que porta la innovació, la creació i el disseny, i per tant va néixer i per viure i ajudar Sabadell. Per tant, la pregunta és: qualsevol cosa que passi a Sabadell, la nostra obligació, i a més ho fem de molt bon grat, és ajudar, col·laborar i posar el nostre gra de sorra. Uh-huh. I per altre cantó, perquè en definitiva és una enorme oportunitat per obrir obrir encara més l'escola i les dependències a la ciutat perquè les pugui utilitzar, no? I la segona pregunta que em sembla que deies, i què hi esperem, no? Bueno, doncs el que hi esperem és ajudar a que de cada cop siguin més persones, per tant, que hi hagi també noves persones que entenguin que estem en una transició cap a una nova era regida per la tecnologia, regida pels algoritmes complexes que se'n diu intel·ligència artificial, una nova era on les comunicacions i el 5G permetrà la telepresència, una nova era en la qual aquests 600.000 cotxes a cada dia entren i surten de Barcelona o de l'àrea metropolitana innecessàriament i que es poden substituir per telepresència, això esdevindrà realitat, i conseqüentment el que esperem és ajudar a entendre que millor posar-nos les piles perquè aquesta nova era arribarà més aviat que tard, i Sabadell té una enorme possibilitat si l'aprofita, i patirem si no l'aprofitem.
Des de la cambra, com s'aprofitarà doncs, aquest acte, aquest esdeveniment, i també com es visibilitzarà els avantatges que suposarà per la nostra ciutat i també els reptes?
Bé, la cambra és l'organització de dret públic que representa totes les empreses de la nostra demarcació. Nosaltres representem tots els municipis de la comarca i són 30 i pico mil empreses que estan esperant que la cambra els hi expliqui quin és el nivell tecnològic que han de tenir. Aleshores, nosaltres el que estem fent és participar per explicar el que estem fent realment. No estem creant res nou, sinó que el que farem en aquesta Mobile Week és explicar quins serveis té la cambra, quins productes té la cambra, quina expertesa té la cambra en dades, en coneixement i en la transformació de les antigues, diem, llistats i antics documents en producte 4.0.
Des de l'Autònoma, des de la Universitat també, com s'aproparà tota aquesta revolució tecnològica al ciutadà a través de totes les activitats que heu programat, que són moltes i diverses?
En el nostre cas, el que volem tornar a celebrar, potser agafar aquesta setmana com aquesta excusa, que tenim una oferta de titulacions a Sabadell i al campus de Bellaterra que creiem que volem estar molt a prop de les persones, no? Del ciutadà de Sabadell. Això per un costat, i l'altre és, ens agrada aprofitar aquesta setmana per reflexionar, per oferir una vessant més divulgativa sobre alguns temes que treballem en innovació, recerca i desenvolupament. Cada dia la feina que portem allà, els diferents perfils que hi ha a l'escola, ens agrada sortir de l'edifici i ensenyar una mica a què ens dediquem, intentant buscar aquesta necessitat de divulgar, que de vegades a la universitat doncs, també ens agrada fer-ho de tant en tant. No?
Des del Parc Taulí també, doncs, expliqui'ns com s'intentarà doncs, explicar al ciutadà com millorarà també doncs, aquesta tecnologia, no només la qualitat dels malalts i dels seus familiars, sinó també doncs, la tasca dels professionals que hi treballen.
Bon dia. Doncs en el Parc Taulí nosaltres som un centre que dona serveis de salut, no? I òbviament dic que amb tot això tenim una tasca feixuga que és l'assistència, que per això tothom ens coneix. A vegades ens coneixen per temes com doncs, que urgències està ple o perquè un opera dos mesos més tard, i això potser seguirà passant. Però a part de tot això i d'un bon servei que el Parc Taulí dona, també nosaltres fem desenvolupaments amb tecnologies molt innovadores que el que fan és millorar els serveis a les persones, als malalts i als propis professionals. Aquesta és la singularitat del Parc Taulí. Parc Taulí ha sigut pioner en temes d'imatge mèdica digital, ha sigut pioner en temes de cirurgia, en aquest cas 3D, estem sent pioners en molts temes d'innovació i pensem que el que nosaltres podem aportar a la societat, no només el servei pel qual ens coneix a tothom, que és atendre les persones donant-los gaudint de la seva salut, sinó que, a més, contribuint amb aquests desenvolupaments a tenir relacions amb el teixit industrial, a tenir relacions amb tot el que és l'acadèmia, aquí tenim teixit industrial, tenim l'autònoma, perquè d'aquí surten projectes que després beneficien a la pròpia societat, projectes que es transfereixen a la societat, al teixit empresarial, i que, en definitiva, fan més sostenible tot i que milloren l'atenció que donem a les persones. Per tant, el Taulí és un gran soci, pensem, tecnològic. El Taulí és molt gran, per la gent que no ho conegui, nosaltres som més de 4.000, 2.000 infermeres, podríem parlar de tot un conjunt de coneixement extraordinari que també té un fort component tecnològic. Per tant, amb aquesta setmana del Mobile, agrair que estem aquí i contribuir amb tot el que puguem i amb projectes concrets que després explicarem.
Després desgranarem aquest programa intens d'activitats, però també ens agradaria doncs, descobrir com l'administració doncs, incorporarà tota aquesta tecnologia, perquè el cert és que el sector públic a vegades tendeix a anar a uns ritmes sovint massa lents, no? I com doncs, es podrà integrar tota aquesta agilitat, aquesta necessitat de fer més compatible doncs, l'actual model de gestió pública en aquest context?
Interessant la pregunta. Nosaltres com a administració anem incorporant novetats, i més que novetats, innovació en alguna de les maneres que fem, i poder en aquests moments el repte més gros que tenim com a ajuntament és la posada en funcionament de l'administració electrònica. Això serà un canvi substancial per nosaltres, però també per moltes de les empreses i particulars que es relacionen amb nosaltres. Aquest és el canvi d'aquest any i any, o sigui, a partir de meitat d'aquest any i de l'any que ve, més significatiu. Això, a mig termini, ha de portar gairebé la desaparició del paper. Per tant, amb una administració com la nostra, encara hores d'ara fonamentada amb el paper, el canvi és espectacular. Aquest poder és un dels punts més importants que posarem en funcionament com a administració, i a banda tenim altres instruments de suport a la innovació. Aquests ja no són tan pensats per nosaltres mateixos, sinó oferts a la ciutadania, no? Des de les activitats de formació que podem estar fent des del Vaporllong, o els dos vivers d'empreses que tenim, un aquí al costat de la Fira Sabadell i una del polígon de Can Roqueta, o els programes de col·laboració amb subvencions europees que fem amb altres entitats i institucions. Ara, si em preguntéssiu la peça més important d'innovació de l'Ajuntament, administració electrònica en els propers 18 mesos, diguem-ne.
Serà tota una revolució, jo crec que totes les entitats aquí presents ja estaran d'acord. Ara us llanço una pregunta a tots. No sé si creieu que en el desenvolupament d'aquest Sabadell del futur el repte serà no parlar tant de la tecnologia per sobre de les persones, sinó que el ciutadà sigui més protagonista, també més crític, més actiu, no un simple doncs, usuari.
Jo?
Sí.
Clar, la resposta, perdoneu que ho digui així, per a mi és òbvia. És a dir, el subjecte ha de ser la persona. I el predicat han de ser dos, no? És el del nom i el cognom, han de ser dos. El primer, la tecnologia, i el segon, la sostenibilitat. Per tant, diguem-ne, de cara al futur, tot el que fem ha d'estar adreçat a millorar la qualitat de vida i també l'augment de les capacitats intel·lectives de les persones, però per altre cantó, les dues palanques per fer-ho és la tecnologia basada en un criteri d'un desenvolupament sostenible. No? Aquest per mi és l'escenari. No? I quan parlem d'això, tot sovint ens sembla que això és tot nou, no? Que la tecnologia és nova i que no està madura. Abans, quan el doctor Blanc estava parlant, jo recordo, ara corregeixi'm, sisplau, com se deia, Uriac? Uriac, ho he dit bé? Jo crec que allò és del 2002-2003, i era pioner amb l'anàlisi a distància d'imatge. Sí, crec que encara llavors s'enviava per ADSL, no? És a dir, les imatges... en definitiva, el que es tractava era, fa 18 anys, d'aplicar teletreball, que per mi era més que teletreball, que era telepresència, perquè en definitiva a l'altra punta del fil hi havia una persona que treballava amb tu pel fet de fer el diagnòstic i que començava per temes de cardiologia, si no recordo malament, no?
Bé, començava temes de radiologia, però també temes d'imatge mèdica, de diagnòstic a partir d'imatge mèdica digital, que normalment Exacte. Ho coneixem com una radiografia.
Per tant, estem parlant de fa 18 anys, Què és el que ha avançat a partir d'ara? Ha avançat bàsicament dues coses, no? La capacitat de procés, que això vol dir més qualitat amb tot el que comporta temes de reproduir aquestes imatges a distància, i per altre cantó, el que és la velocitat de transmissió. No? Però parlava això i estava pensant també en el que des de fa un any i pico està fent l'ESDI amb el taulí, o està fent el taulí l'ESDI, que és agafar tots els temes de realitat augmentada i de realitat artificial per la planta d'infants, no? Per ajudar-se amb aquestes persones, aquesta canalla, que es passa hores allà dins, a canviar-los l'estat d'ànim amb la mesura que l'estat d'ànim influeix directament per la recuperació, no? Per tant, no estem parlant d'una tecnologia allò nova, incipient, no, no. Vull dir, a la nostra ciutat, amb el tema que parlava abans del Taulí, on la DESI no hi va participar, però en canvi ara fa, doncs això, d'un any i mig, tot el que és realitat augmentada, realitat hologràfica, realitat immersiva, posar-ho al servei de les persones i, en aquest cas, al servei dels adults. Per tant, sens dubte, tot ha d'anar adreçat a les persones. I si em permeu, i si em permeteu, especialment a dos col·lectius.
Quins?
Els que tenen menys de 12 anys. Aquest és el primer col·lectiu. És a dir, el nostre futur, en gran part, passa per la gent que avui en dia està per sota dels 15. Aquests són els que ens faran la gran transformació. Per tant, els hem de cuidar molt. I hem de posar que amb el seu dia a dia, totes aquestes coses que avui estan a l'abast d'alguns pocs, també estigui a l'abast de la gent que té menys de 12 anys. Per això una de les nostres participacions importants amb el Mobile Week està amb uns programes que es fan habitualment a l'ESDE, que són uns temes d'obrir el self-lab, obrir-los a la ciutadania, però que estem pensant més de gent entre 16 i 18 anys. En aquest cas, el que fem és menys de 12. Per tant, aquest primer col·lectiu. I segon col·lectiu, a la gent que té més de 45 anys, perquè no ens podem permetre amb aquesta nova era que la gent de més de 45 anys quedi exclosa.
Evidentment, que habitualment a vegades són els grans oblidats, quan parlem de temes tecnològics hi ha aquesta bretxa digital que en aquest congrés també se'n parlarà. Senyor Torrecilla.
La Cambra de Comerç el que està fent és, des de fa molts anys, anar adaptant els seus serveis i els seus productes al moment en el que es troba. I realment, si s'analitza el portafoli de serveis o productes que ha anat fent la Cambra, ha anat variant al llarg dels anys. Ja fa anys que estem donant serveis de dades i serveis d'informació, però és ara quan ja realment es pot enriquir i es pot creuar amb moltes més variables per la capacitat d'innovació que hi ha hagut i d'intel·ligència artificial, etc., que podem donar coneixement. És a dir, quan la gent ve a buscar, ja no ve a buscar un Excel, ve a buscar unes respostes a prendre decisions. És a dir, com saber si en una zona determinada té sentit ficar un comerç o no té sentit. O com saber quantes unitats de negoci d'un determinat sector hi ha en una zona d'un territori. Doncs això, si ho saps exactament amb la informació actualitzada i avui, pots prendre una decisió adequada. Si fas a ull o tens una informació pues, una mica caduca, pues, la decisió que prenguis serà segurament equivocada.
Parlarem també de les dades i d'aquesta manera d'analitzar i de trobar l'estratègia més encertada des de l'Autònoma.
Jo volia... puc estar parlant aquí molt de temps,
Seré molt... Us demano brevetat, sí, perquè sí. És que hi ha tants temes i tan interessants que sí. Millor ser més àgils.
És interessant mencionar ràpidament, en una economia més basada en les dades i l'activitat que fem, una societat, potser no tant economia, sinó simplement el fet de simplement interactuar amb el teu ajuntament, el teu hospital, que hi ha una part digital teva, no?, que s'està creant, i que està enmig entre moltes institucions, això també implica que s'està creant una nova manera de col·laborar i de dissenyar i de crear les noves aplicacions. No sé si tothom està assabentat que Facebook no s'ha fet amb una taula amb enginyers. Aquestes aplicacions es van crear a mida que els usuaris les anaven fent i es validaven segons quines funcions a partir de l'ús que es feia. O sigui, hi ha un cicle constant de validació de l'usuari i del producte, que en el qual estem tots immersos de forma constant, que potser no ens n'adonem. Llavors, que aquí, en aquest sentit, els laboratoris oberts, com també que tenim hem obert un a l'escola, el que vol és explorar aquesta idea del codisseny, de la col·laboració, els ciutadans, tots som ciutadans, tinguem un rol més actiu en com volem que sigui el nostre perfil digital i la nostra societat en la qual vivim. O sigui, això també, totes les institucions hem d'aprendre que no és només una còpia en paper, del paper passem al digital, sinó que hi ha una nova manera de fer i tots hem d'aprendre a fer-la de forma adequada, no? I veure quines són dinàmiques es creen. Després, ràpidament, jo crec que les xerrades que es plantegen, doncs hi ha l'implicació de l'automatització d'aquests processos amb l'intel·ligència artificial i quin rol deixa a la societat. Això també és molt, molt important. I sobretot, que creiem molt important des de la Universitat Autònoma és que la inclusió de tothom, que no es generin espais on la gent no pot entrar perquè hi ha una barrera digital. Això també és molt rellevant.
Molt important aquesta inclusió, també la formació i afegiria també l'ètica en tota aquesta revolució digital des del Parc Taulí.
Bueno, des del Parc Taulí nosaltres pensem que nosaltres estem centrats en l'atenció a la persona. Dic que això és innovador. Per estar centrat en l'atenció a la persona, això vol dir que estàs en un sistema d'una smart city que té que ser sostenible. I si pensem a nosaltres, què és el que ens preocupa? Com abans deia el Toni, de dir la gent jove és importantíssima, però també la gent gran. Aleshores, donar serveis a la gent gran vol dir que si ho volem fer sostenible, hem d'anar més enllà del que fem ara. Això vol dir que no hem de tenir persones soles, per tant, lluitar contra la solitud és molt important. Hem d'evitar que la gent gran vagi a l'hospital, però els hem d'atendre bé a casa. I això implica que abans nosaltres estàvem acostumats a treballar professionals de la salut amb professionals de la salut, i avui dia això s'ha acabat. Amb una institució de salut com el Parc Taulí Hospital Universitari, que és el que som, és molt important no només metges i infermeres, sinó els enginyers, els psicòlegs, els neuropsicòlegs, és a dir, tot un conjunt de professionals que fan que l'atenció que donem a les persones sigui millor. Des del que és la meva especialitat, que és intensius, el que està més greu connectat a 1.000 màquines, des d'aquella persona que té 89 anys, que viu sola i que si es troba malament no té que anar a l'hospital. Nosaltres ho hem de saber i té que haver un contínuum des de l'hospital a casa seva i potser hi té que haver un equip que la vagi a veure allà, que tingui cura d'ella. I tot això es fa per persones, amb les persones i amb tota una tecnologia que després explicarem. I aquí la tecnologia té moltíssim a dir, des de la realitat virtual, la comunicació, és a dir, la monitorització avançada de senyals, però sense ser intrusiu, però que sí que aquella persona se senti segura i que nosaltres evitem que aquella persona estigui sola. No, jo vull dir aquí una cosa, el que mata no és la hipertensió, el que mata és la solitud que provoca hipertensió. Per tant, nosaltres hem de cuidar tot aquest col·lectiu que la piràmide d'edat s'inverteix. D'aquí uns anys hi haurà molta gent de 65, 70 i els hem de tenir integrats en la societat. I aquest és un gran repte que ens implica tots nosaltres aquí. I que, per tant, jo crec que aquesta Smart City, que per la gent que no sap anglès és una ciutat, doncs smart vol dir guapa, intel·ligent, té molts sinònims i tal, però que sigui sostenible, que la puguem pagar i que atenem bé a les persones, atenem bé a les persones.
Des de l'administració, com es millorarà també doncs, en aquesta atenció cap a les persones i com ajudarem a que siguin doncs, més actives i que ningú quedi exclòs?
Ara, quan estava parlant l'Antoni i el Lluís, me'n recordava de que uns quants anys fent experiències d'aquesta difusió de noves tecnologies, me'n recordo, deu fer poder 10 o 12 anys, experiències municipals, en el poder algú de vosaltres hi veu col·laborar, el Sabadell Fes Clic, diguem-ne, no? Que va ser una de que està parlant poder de fa 12 anys, quan vam muntar els espais d'internet amb diferents equipaments municipals on es tenia accés gratuït a internet, no? Això ho hem... I a més, molts d'ells els vam muntar, ara ja no, perquè això ja està a les biblioteques, ja és molt comú, bueno, i tothom a casa i el telèfon, no? Però en aquell moment els vam muntar amb centres cívics, que eren centres distribuïts per tota la ciutat, per tant no eren només en el centre de la ciutat, sinó per tothom, i a l'entorn d'allò, com ara encara estem fent, hi van haver cursos de formació. Clar, en aquell moment ensenyava, recordo, com navegar amb el Netscape encara i amb altres aplicacions o com fer en algun Word, això ara ja no, ja està tot, però bueno, ara estem fent formació de tecnologia per aplicar avenços en empreses, des del Vaporllong, que us ho comentava abans, i formació també de base en persones que no tenen prou de formació en informàtica o en telecomunicacions perquè puguin accedir fàcilment a la xarxa. Per tant, això nosaltres ho hem tingut sempre, crec que forma part d'una de les comeses empreses de l'administració, d'intentar que els gaps entre els ciutadans, les diferències entre ciutadans siguin les mínimes possibles, la desigualtat, per tant aquesta desigualtat digital, també intentar evitar-lo o treballar-hi perquè sigui d'això. I després hi ha altres àmbits on seguim fent servir tecnologies, temes d'assistència, ho dic perquè m'ho ha fet pensar el Lluís amb això que deia de la gent gran, temes d'assistència domiciliària, monitorització de l'assistència sanitària que fem a les persones que estan soles i que tenen un servei. Aquí això fa temps també que està implantat i que es va actualitzant. Per tant, en la nostra mida, que tenim un àmbit de competència concret, de fet aquí cadascú té el seu, diguem-ne, però en l'àmbit de l'administració pública, la introducció d'aquests elements o de monitoratge dels serveis d'escombraries, això es va aplicant constantment i ens serveix per ser més eficients en la gestió. I sobretot, insisteixo, ho he dit, però voldria remarcar-ho, en la mesura que podem mirar de salvar els diferencials que hi ha entre gent que té moltes possibilitats i gent que en té poca perquè ningú es quedi enrere.
Nosaltres ara comencem a desgranar tot aquest programa intens d'activitat que comença justament avui a les 7 de la tarda al Casal Pere IV amb la conferència inaugural de l'Antoni Gutiérrez Rubí, assessor de comunicació, que parlarà de la intel·ligència artificial de ciutats i ciutadanies. I nosaltres ara volem conversar amb ell per resoldre alguns dels reptes tecnològics. Bon dia.
Molt bon dia.
Els seus articles parla d'humanitzar la tecnologia per posar-la al servei de la societat, que ara en parlàvem. Què ens cal per aconseguir-ho i com és possible fer-ho?
Bé, el que ens caldrà és determinació política. El que no pot ser és que la tecnologia i les tecnologies associades de la robotització, big data, realitat augmentada, intel·ligència artificial es desenvolupin d'una manera inercial, amb una gran capacitat tecnològica, molt disruptiva, i que això estigui fora del control de l'abast de les decisions polítiques i de les persones perquè aquesta tecnologia estigui al servei d'elles i no nosaltres al servei de la tecnologia. Això és el que ens cal, determinació política i capacitat, diguem-ne, per exercir-la.
Uh-huh. També parla de la possibilitat d'elaborar una Constitució digital que englobi a tots els estats del món i que es regeixi per sobre de tots. Veient l'estat actual d'algunes societats, és viable aquesta idea?
És necessària. I la política ha de convertir les coses necessàries en real. I és evident que necessitem capacitat normativa per regular, embridar, ordenar, clarificar l'enorme capacitat tecnològica que avui al voltant de la intel·ligència artificial i altres dimensions de la tecnologia tenen. No? Això ens canviarà la vida, ens l'està canviant, ens canviarà les relacions, la creació de continguts, la creació, la mobilitat, i això no pot estar al marge de uns paràmetres i un marc d'actuació en el que la persona estigui al centre.
Uh-huh. També ens agradaria parlar sobre el tema central de la xerrada d'avui, no? La intel·ligència artificial. Què entenem exactament per aquest concepte? Quins són també els avantatges i els inconvenients?
Bé, jo remeto a la definició de l'OCDE, que és una organització internacional que diu que és un sistema de computació que permet definir, a través d'uns objectius programats prèviament, prediccions, recomanacions i decisions que influeixen en l'activitat de la societat. És a dir, és una tecnologia que permet fer prediccions amb una gran fiabilitat, que a més fa recomanacions i pot prendre decisions. Clar, estem parlant d'una tecnologia poderosíssima que si no està ben definida des del punt de vista dels seus objectius i ben limitada respecte als seus accessos per part de les persones, podria, diguem-ne, generar aquesta distopia tecnològica pel qual siguin les màquines, entre cometes, les que manen i decideixen i no les persones.
Per tant, la part de l'ètica és molt important, no?, també aquí.
Serà central. Jo crec que tenim un debat que tot just comença i que ens hem adonat en molt poc temps que la tecnologia que estem creant els humans té una capacitat, diguem-ne, tan desbordant que ens obren nous debats ètics sobre els seus límits, la seva potència, fins a on la volem utilitzar. I aquest debat l'hem d'obrir i ràpidament, perquè anem tard. Anem tard des de la política, anem tard des de la cultura democràtica i el que va a tota velocitat és la tecnologia. I quan abans tinguem des d'Europa una posició pròpia sobre intel·ligència artificial, ètica de la intel·ligència artificial, pel desenvolupament de la mateixa, podrem tenir una posició en el món en el gran combat geopolític entre Estats Units i Xina al voltant de la intel·ligència artificial.
De fet, la tecnologia cada cop té més pes també dins del món empresarial. Per exemple, si agafem empreses tecnològiques importants com Google, Facebook, Amazon o Apple, tindrien més poder econòmic que qualsevol estat del món. I en canvi, com deia abans, aquí falta, no?, un debat polític sobre aquests temes.
Sí, 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 falta i potser els oients els hi pot interessar o potser tots plegats haurien de prestar més atenció. Per exemple, el procés de primàries demòcrates als Estats Units, en el que aquest debat sobre la mida d'aquestes companyies, la seva capacitat, els seus accessos, la seva potència, com poden distorsionar realitats econòmiques, socials, polítiques, democràtiques. És a dir, quan una companyia té dades de 2.500 milions de persones, com és Facebook, estem parlant d'un oligopoli extraordinari, que té una capacitat d'influència en la vida social i en la vida dels països en els que opera, que no pot estar privatitzat i que necessitem decidir si és massa gran o quines són els seus límits. La regulació que tenim a nivell estatal i a nivell europeu és molt limitada. Tenim regulacions i normes interessants en el tema de les competències deslleials, però les multes que els hi posem a aquestes grans companyies tecnològiques només els hi fan pessigolles, no? Moltes pessigolles. De fet, no afecten el seu model de negoci. I crec que aquest debat de les primàries nord-americanes, juntament amb altres debats que s'han de produir a tot arreu, ens han de portar a la decisió sobre què fer amb aquestes companyies que avui tenen el petroli del segle XXI, que són les dades, i que tenen una mida i una proporció gegantina que és incapaç de ser embridada des de la política.
Per acabar, també li volíem demanar a esdeveniments o actes com aquest, com el Mobile Week, que suposo que són necessaris per omplir aquest buit, no?, de reflexió que comentava.
Sí, és imprescindible. És imprescindible i crec que Sabadell i el conjunt de les activitats que seran, em sembla, 14-15 ciutats de Catalunya del Mobile Week, és un exercici de descentralització, de mobilització, d'extensió del debat i de la reflexió, que és imprescindible.
Moltíssimes gràcies, senyor Gutiérrez. Ens veiem aquesta tarda al Casal Pere IV a les 7 de la tarda i, per cert, a tots els nostres oients recomanem el blog del senyor Antoni Gutiérrez perquè és molt recomanable. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies.
Nosaltres seguim desgranant el programa intens d'activitats i comencem parlant de l'Hospital Partaulí, que ha preparat una taula rodona per conèixer com s'apliquen totes aquestes noves tecnologies en l'àmbit sanitari. Serà el pròxim dimecres, 4 de març, i es parlarà des de la tecnologia 3D, les ulleres també de realitat virtual. Una mica expliqui'ns, no?, en què consistirà.
Molt bé, hem preparat aquesta taula amb molta il·lusió, tot s'ha de dir, i hem escollit projectes que són potser poc coneguts dins dels molts tecnològics que es fan al Partaulí. Per tant, hem escollit un que jo crec que és el primer de tots, és la reconstrucció 3D com un element clau del que és la cirurgia fonamentalment traumatològica i ortopèdica. Perquè d'aquesta manera podem saber, en un entorn que tothom es pot imaginar, que quan el cirurgià està operant allà, hi ha teixit, està vermell, costa, tenim perfectament on aquella pròtesi s'ha de posar. d'acord o no? O quan hi ha una fractura que es té que posar un guix molt específic que si no es posa bé, doncs tenim una reconstrucció i a través d'unes agulles doncs ho fem. Aleshores, això vol dir que per fer tot això, nosaltres necessitem enginyers que siguin molt bons en imatge, en disseny de software i treballar amb companyies. Tots són exemples que van molt més enllà del que és la feina específica del metge. Si algú em pregunta, diu, ja heu fet coses, portem quasi bé 200 intervencions amb tot això. D'acord, aquelles que són susceptibles de fer d'aquesta manera, doncs ho fem. Per tant, doncs, això ho explicarem. I què hi ha darrere de tot això? Metges, però, òbviament, altres professions, que és el futur. Després, la següent és el que havíem parlat abans, una mica de la realitat virtual, realitat augmentada. Tot el que fa l'ESDI, amb nosaltres segur que ho explicarà l'ESDI, i encantats de fer-ho així, i estem molt orgullosos, però també hem de pensar que la realitat virtual serveix per recuperar persones, sobretot amb temes cognitius. Què vol dir això? Que hi ha persones que, per la malaltia que tenen, a vegades surten de l'hospital amb algun dèficit cognitiu. Què vol dir? Vol dir que tu pots estar malalt i dius, no, és que ja està bo que se'n va de l'hospital, però aquella persona té un dèficit per executar decisions, té un dèficit de memòria, aquella persona necessita, potser, un cuidador, simplement pel fet d'haver estat malalt d'un altre òrgan que no és el cervell, s'afecta el cervell. I amb tècniques de realitat virtual, aquestes persones es poden, doncs, anar recuperant. Això vol dir que des d'orientar la gent per l'hospital, des de que connectes un malalt amb unes ulleres amb el seu entorn, des de que fas realitat virtual amb avatars per recuperar tot el tema de la cognició, aquí també, doncs, explicarem una mica, doncs, tot el que estem fent. Aquesta part serà essencial, no només per entendre què els hi passa a les famílies que s'esperen, que a vegades no ho sabem, sinó per una persona, doncs, que ha tingut un problema, rehabilitar aquelles parts, la plasticitat d'aquell cervell. I el tercer projecte és un projecte que va amb la comunicació. Per què hem volgut posar el 5G? El 5G es coneix d'un acte que hi va haver l'altre dia. El 5G què és? El 5G no és res més que moltes dades i superràpides. Per tant, si això nosaltres ho aprofitem per connectar allà on passa alguna cosa amb l'hospital, doncs pensem que persones que no tenen cap mena de training, d'entrenament, amb el que és atendre una persona, els podem guiar en fer una cosa tan senzilla com la famosa maniobra del Heimlich, aquell, doncs, que una persona que s'ofega pugui fer alguna cosa, posar algú de cantó, o de dir, escolta, mentre jo arribo, que serà en 2 minuts, és essencial per aquesta persona que no li passi tal cosa. I això es fa amb un sistema 5G que el de l'hospital ho veu i la comunicació és immediata. És un tastet només, l'altre dia vam veure un tastet i ho acabarem d'explicar. Per fer tot això, una vegada més necessitem psicòlegs, metges, enginyers, software engineering, data scientists, data analysts, que són totes aquestes noves professions que a molta gent de la població li diuen això és que és el futur. No, no, en un hospital hi té que haver tota aquesta gent per donar aquesta atenció a les persones, és a dir, aquesta tecnologia al servei de les persones. Doncs amb el Manel Sabés, que el conec molt bé, que és un excel·lent moderador, intentarem, doncs, ensenyar a la població tot el que fem.
I nosaltres el proper dimecres ho explicarem, farem una tertúlia però centrada en l'àmbit de la salut i esbrinarem molts més detalls. Pel que fa al disseny, la importància en la generació també de les ciutats intel·ligents i sostenibles, des de l'ESDI s'han dividit les vostres activitats, podríem dir, en dos blocs. D'una banda, algunes més orientades al sector professional, com la taula rodona de l'11 de març, que ara ens explicaràs, però també amb tallers molt divulgatius per als joves, no? Amb aquest col·lectiu que abans, doncs, explicaves que és important, doncs, posar-hi el focus.
El tema de la taula de l'11 de març, deixa'm un tema de una prèvia, no? El concepte és que avui en dia a la que poses la tecnologia amb aquest concepte de comunicació ràpida, és a dir, una de les virtuts del 5G és precisament que la latència tendeix a zero. Latència a zero vol dir que és com no hi ha retard, com no tenim retard quan estan presents. Doncs tot això ens obre que la tecnologia ens apropa i trenca les distàncies. Però també, vinculant amb els aspectes d'intel·ligència artificial, vol dir aquests elements autònoms capaç de prendre decisions. Darrere d'això, el que hi ha és un tema amb debat, que és els principis ètics que es té que moure la intel·ligència artificial, sigui corpòria, el que en diem robots, o siguin material, que són aquests agents o aquests ciberagents que ens poden ajudar, per exemple, amb el que deia el doctor Blanc, relatiu a temes d'ajudar-nos quan tenim problemes encara de recuperació al 100% als temes cognitius. Això està molt vinculat a el que és la robòtica social, no la robòtica coneguda com a robòtica industrial. Uh-huh. La primera taula el dia 11 enfocada més a gent i a especialista, va en aquesta línia.
De fet, presentareu un robot social que vol ajudar els ciutadans, no sé com, però...
Exactament, exactament. Per tant, la taula aquesta va en aquest sentit. Primer, aquesta reflexió sobre els valors ètics que forçosament han de tindre els ens que tenen intel·ligència artificial, si incorpores o no incorpores. Això està molt vinculat amb aquest projecte de l'ESDI que se'n diu Humanitats Digitals, que el que pretén és precisament els dissenyadors, perquè avui en dia pensem que això de la tecnologia, els enginyers són aquells que han de fer la tecnologia de base, però avui en dia qui aplica la tecnologia de base ja no són els tecnòlegs, sinó que són gent que realment sap integrar aquesta tecnologia i que sap dissenyar aquests productes i serveis, que és aquest concepte de smart product. No? Per tant, aquesta taula el que va primer és aquesta reflexió sobre els valors ètics que han de tindre l'intel·ligència artificial i molt concretament la robòtica social. Junt amb això, hi ha una altra part, que això no és teoria, és a dir, quan estem parlant del tema de l'envelliment, del tindre dret d'envellir a casa i morir a casa, i sense fer-ho sol, aquí no podem oblidar que podem estar teleassistits, però hi ha moltes hores al llarg del dia, i aquí un rol important que poden jugar són aquests robots socials. Sempre que els dotem d'aquesta intel·ligència i aquests valors ètics que mouen la persona que estem parlant, no? I després el que farem aquest mateix dia és explicar un cas. Això no és una teoria, sinó que és un robot social que ha desenvolupat l'Institut de Robòtica del CSIC de Barcelona, i on aquest robot social ha estat dissenyat a l'ESDI, no? I per tant parlarem aquesta component ètica amb aquesta aplicació, que està molt pensada aquest robot per dos feines: ajudar-nos a moure i a no perdre'ns per la ciutat, quan vas perdut aquest robot ajudarà, i la segona amb aquest tema de components més en persones que tenen problemàtiques i per tant assistir-los a la llar o assistir-les en centres, no? Aquesta és la jornada del dia 11, que lliga perfectament amb aquest primer concepte d'intel·ligència artificial, aquest segon de la tecnologia que ens explicava del taulí, i per tant lliga posant-li aquesta capa, aquesta capa ètica, i fent aquest salt enorme que és de la robòtica industrial a la robòtica social.
Doncs en parlarem també el següent d'aquí 15 dies en aquesta taula de debat, i també d'aquests tallers tan interessants, gratuïts, oberts doncs, per apropar aquesta tecnologia als joves d'avui dia. Des de la Universitat Autònoma de Barcelona han optat per activitats també molt acadèmiques, han programat moltes xerrades que tindran lloc a la Biblioteca Vapor Badia. Expliqui'ns també per què doncs, parlareu des del repte de la intel·ligència artificial en la conducció autònoma, com seran els vehicles del futur, i també ens fareu, per exemple, sempre reflexionar sobre els mòbils, no? Els mòbils vistos des d'una perspectiva ambiental per entendre coses com d'on provenen els materials que contenen o si som conscients del destí dels residus electrònics que acabem generant.
Sí, en aquest sentit, la universitat ha de ser un lloc on la tecnologia, diferents desenvolupaments, recerca, es vegi des de diferents punts de vista, i aquí el que hem fet és triar quatre xerrades que il·lustren una mica aquesta barreja. Tenim, bueno, ràpidament repasso, la primera de conducció autònoma és d'Antonio López, que és investigador i crea del Centre de Visió per Computador. Llavors és un dels investigadors europeus més que més recerca fa sobre la conducció autònoma. Llavors explica una mica quins són els grans reptes i on estem a dia d'avui. Llavors, en aquest sentit, m'agradaria comentar un detall, no? Com aquesta tecnologia modifica també les expectatives i la vida de les persones, no? Jo me recordo que el primer vídeo que va publicar el cotxe de Google, el que va seure al cotxe, la primera persona que va seure en un trajecte autònom era una persona cega, i està gravat a YouTube, ho podem veure. I aquella persona era la primera vegada que ell muntava sol en un cotxe i anava a comprar. Llavors, ell, després del vídeo, explica doncs, quin canvi ha fet la seva vida amb aquesta... que ell se'l va presentar voluntari, no? I el va triar Google una mica per mostrar aquesta relació entre... que és veritat que Google és una empresa molt gran i té un impacte molt, molt important sobre les nostres vides, però a mi m'agrada aquesta reflexió sobre com podem millorar en aquest cas una persona amb certes amb moltes limitacions de mobilitat, i com en aquesta societat tots siguem una mica més vells, aquesta piràmide creixi, com aquesta tecnologia ens pot ajudar en aquest sentit.
Això és molt interessant, no?, per fer més inclusiva també.
Sí, en quin sentit? som millors i ens connectem i aquesta barrera de moure'ns de cop desapareix, no?
És interessant perquè sempre a vegades parlem des de la part negativa, no? Exacte. Des de la pèrdua de llocs de treball o, i això també doncs, és interessant veure doncs, aquest altre punt de vista. Què més?
Sí, ràpidament, les altres xerrades, clar, és que començo i em puc liar molt, perdoneu.
No, encara tenim, bàsicament tenim una mica de temps.
Sí, la perspectiva ambiental, que en vosaltres és molt important, que és cada projecte que tecnològic que es realitza té un impacte. I aquest impacte per nosaltres ara és un eix més dels projectes que tenim. Tot el desenvolupament, creació de noves idees, d'innovació, té una empenta digital o física que s'ha d'avaluar i que hem de tenir molt clar com es gestiona. Llavors tenim una xerrada que parla sobre el telèfon mòbil, molt de dient en aquesta setmana sobre el mòbil, quin és aquest impacte, com s'estudia, com es treballa i com es pot millorar. I després tenim una part més científica, que és fer entendre a tothom des de una entrada bàsica, doncs quins són els elements, les capes de tecnologia i ciència que hi ha quan fem servir una aplicació en un mòbil o simplement quan parlem, no? Quants elements s'estan posant en marxa? Com es visualitza tot aquest sistema? Això també és molt interessant perquè no som conscients, no? I després, en la darrera xerrada de sistemes d'emergència, pues és un cas particular de com el 5G també incrementa la capacitat que tenim de mesurar, reaccionar i com es crea una capa nova de realitat virtual que en el fons fa que entendre el nostre entorn sigui més àgil, no? Podem reaccionar amb molta més capacitat de reacció en esdeveniments que passen al nostre voltant perquè tenim unes dades molt més precises sobre el nostre entorn.
Doncs també serà molt interessant la conferència que han preparat des de la Cambra de Comerç. En el vostre cas, Leo Torrecilla, voleu analitzar també doncs, com l'anàlisi de les dades determinarà la vostra presa de decisions, no?, en el futur?
Exactament. L'Alfred i el Manel el que desgranaran i explicaran una mica és com han passat des de la venda de llistats de fa 10 anys a la generació de coneixement i venda de valor actual, no? El coneixement útil genera un valor utilitzant tècniques avançades disponibles per processar la informació i es genera una síntesi d'anàlisi entenedora que permet al final del procés prendre la decisió. Hi ha diferents casos d'èxit, hi ha l'anàlisi d'impacte de desenvolupaments comercials a l'eix de la C58, explicant el cens de polígons industrials de la Vallès Occidental que ha fet la Cambra de Comerç per comanda d'entitats. Després tenim també el cens d'establiments comercials a Catalunya i l'estudi d'urbanisme comercial al Vallès Occidental, que un cop s'acaba el procés decideixes si té sentit prendre unes polítiques protectores o defensives o de més liberalització dels comerços en una zona determinada.
Sí, que s'utilitzaran aquestes dades per tenir l'estratègia més encertada i suposo que per ser més eficients, no?
Exactament. Vull dir, hi ha, d'una banda, diem el client privat, l'empresa que vol saber pues exactament què està fent la seva competència o on està la seva competència, però també ajuntaments que necessiten saber quin eix comercial se li està anant amunt o quins li estan anant avall i per què. Quins comerços concretament d'una zona estan funcionant o no, i això ho pots tenir així orientativament o ho pots fer actualment amb el coneixement de causa.
Senyor Cria, que també doncs, hi ha activitats més generalistes, tenim un parell d'exposicions molt interessants a les biblioteques de la ciutat i també presentacions de llibres.
Sí, aquí, si em permeteu, torno a estivar el fil d'abans, no? Intentar escampar-ho per tota la ciutat, perquè succeiran coses a quatre biblioteques, a la Biblioteca del Sur, a Can Puiggener, als Safretxos de la Creu Alta i al Vapor Badia. Ens ha semblat, amb la línia que comentàvem abans, de mirar que ningú es quedi enrere, de que si acostem a aquestes activitats és més fàcil accedir a més públic, no? Ens hem plantejat, a banda, disculpeu, a les biblioteques durant aquests dies hi haurà una mostra bibliogràfica de material relacionat amb les noves tecnologies i la mobilitat, i Per tant, aquest hi serà a totes les biblioteques. Però a banda, en aquestes biblioteques que us he comentat, hi haurà exposicions i xerrades, també, no? Algunes exposicions, allò, genis entre llibres, per exemple, que és una que farem a Can Puiggener, imagina't el teu invent, o algunes altres, com allò, pensant en superinventors o superdones inventores, no? Per tant, estem molt també focalitzant l'aspecte de la innovació i de l'emprenedoria, no? En termes conceptuals. I això està adreçat amb una de les idees que deia abans l'Antoni Garrell, a gent jove, i estem pensant en aquests col·lectius amb nanos de primària, diguem-ne, i gent jove, que, com el Toni deia, i crec que tots coincidim, és un dels públics que ens interessa tenir seguint aquest fil, no? A banda de les actuacions aquestes de les biblioteques, hi ha una altra taula rodona que l'hem muntat entre tots, ens han ajudat, hem col·laborat tots a muntar-la, que és aquesta del dimecres 25, que és Emprenedoria Tecnològica. Clar, quan ens vam imaginar el mobile vam dir, a veure, els àmbits de salut, els àmbits de disseny, els àmbits econòmics, els àmbits més relacionats a la recerca universitària que està fent l'Autònom, entre altres, i vam dir, home, també estaria bé, tot i que en les altres també hi són, a posar unes quantes experiències d'èxit de Sabadell, diguem-ne, no? I això, amb la col·laboració de tots, vam fer aquesta taula rodona del dimecres 25 de març, que moderarà el periodista Marc Argemí, i aquí portem tres experiències de tres projectes d'èxit d'aquí Sabadell, no? Un sobre drons, que porta drons, i ara estan també treballant amb imatge virtual amb Escape Room, que el porta el senyor David Matanzas, un altre sobre salut, que ve directament vinculat amb el taulí, que és el Better Care del Bernat Sales, i després un sobre apps i aplicacions d'en Roger Serra. Ens va semblar que també valia la pena posar a l'aparador, que és aquestes jornades del mobile, posar a l'aparador exemples d'èxit que estiguéssim treballant, no? O que haguessin sortit d'aquí Sabadell i que haguessin funcionat. I finalment, el que també ja ho hem comentat, ens va semblar important fer una primera conferència, i aquesta la de l'Antoni Gutiérrez d'avui, marcant conceptualment algun d'aquests paràmetres i alguna d'aquestes reflexions que poder, si entres molt directament en un tema de disseny, en un tema de medicina o en un tema de conducció autònoma, no fas aquesta reflexió general, però ens va semblar que el tret de sortida havia de ser marcar aquests paràmetres generals.
Doncs una conferència inaugural que, recordem, serà avui a les 7 de la tarda. Nosaltres us recomanem que googlegeu, que busqueu, perquè el programa va farcit d'activitats, i si no, com sempre, doncs que connecteu els dimecres aquí al matí de 12 a 1, que us farem una mica d'espoiler d'aquestes activitats que preparen. Moltíssimes gràcies a tots per, doncs, aquesta iniciativa i per passar pels estudis 1 de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.